El Centre d'Estètica, Medicina Estètica i Benestar, l'Orquídia, t'ofereix sessió contínua.
T'has imaginat mai un lloc on la teva bellesa exterior i el teu benestar interior es trobin? El Centre Mèdic Estètic L'Orquídia. Ho fem possible des de fa 87 anys. Som experts a transformar el teu benestar amb tractaments de darrera generació, medicina estètica, cirurgia plàstica, eliminació de verius, tractaments capilars, micropigmentació, dietètica i nutrició i molt més. Més que un centre, una experiència integral. L'Orquídia. Innovació, bellesa i salut. 87 anys cuidant de tu. Tot en un sol lloc.
Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic i recordin que a partir d'aquest moment a Ràdio Olot fem sessió contínua amb Neus Assín i Jordi Teix.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racó ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
I un racó que avui obrim un any més, en aquest cas, amb la seva 26a edició o temporada de Sessió Contínua.
És llarga, eh? Sí. 26a temporada portem ja.
Passa l'estiu ràpid, eh?
I tant que sí. Benvinguts, doncs, al magnífic món del cinema i tot el que us volem explicar. Per exemple, avui tenim novetats a la cartellera, concretament 6, que aviat està dit.
Són poques.
I també a l'agenda. Comencem un nou curs del documental del mes i del Cineclub d'Olot.
També us convidarem a fer-la petar al voltant d'un tema de cinema, fer allò que en diem el nus de la pel·lícula, i que avui acabarem parlant d'un gènere, el musical.
A l'apartat d'actualitat us hem preparat una mena de resum del mes destacat del que ha passat aquest estiu i de les primeres notícies cobren aquest curs 25-26.
I per no perdre els bons costums, com sempre, dos clàssics. Per una banda, el concurs de cada setmana, on podreu guanyar dues entrades per anar al cinema, gentilesa del Cines Olot, només pel fet de respondre a una pregunta.
I per l'altra, la nostra recomanació setmanal a partir d'una notícia dels últims dies. Per tant, obrim com de costum amb una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
I mira, comencem la temporada amb la primera recomanació, però abans, com hem de fer de tant en tant, malauradament, primera dedicatòria també en el programa d'avui. Ho fem cap a la persona i artista Robert Redford, mort aquest dimarts als 89 anys d'edat. Un actor, director i productor que ha sabut exercir la seva professió des de diversos terrenys i amb uns ideals i objectius molt clars. Aquests són les relacions personals i familiars, la militància social i política, l'amor a la natura, en especial els cavalls, i sobretot, l'amor al cinema que el va portar a fundar Sundance, una institució independent, i més tard, al cap d'uns anys, un festival. El festival més important d'aquest tipus de cinema independent. Com acostumem a dir, doncs, en aquests casos, ens queda per sempre la seva obra. I ara sí, la notícia començava la setmana amb les reaccions i els comentaris a tots els mitjans per l'aturada de l'última etapa de la Volta Ciclista a Espanya i la impossibilitat d'arribar a la línia de meta degut a les protestes dels manifestants en favor de Palestina i en contra de la participació a la carrera de l'equip israelià Premier Tech.
Quina és la idea, doncs? De fet, era una notícia esperada i anunciada després que ja hi haguessin hagut incidents semblants en altres etapes de la carrera i tot plegat posa de manifest la incapacitat dels estaments esportius i governs responsables per fer front a situacions concretes, sobretot segons quins són els països afectats a l'hora de prendre unes decisions que en aquest cas mai no s'han pres. Què us recomanem? Doncs Rollerball, estrenada l'any 1975 i dirigida per Norman Jewison, una metàfora al voltant de com l'esport serveix de distracció perquè la política aconsegueixi els seus objectius.
Auronix Bazar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
Missatge de la botiga dels animals màgics.
Aviat rebràs la teva mascota màgica.
Oh. Hola, em dic Rick.
Em presento, em dic Morrison. Sóc de la botiga dels animals màgics.
Sóc la Helena.
Helen?
Helena, I'm back.
Ja ho estic dient. Helen, I'm back. Què està passant aquí?
Estem fent obres.
Us heu quedat plomats i heu de marxar d'aquesta mansió.
No caldrà que marxem, perquè tinc un pla genial. Faré una connexió exclusiva entre vestidors durant la desfilada.
Fantàstic! Jo la passarel·la!
És el dia dels boscos.
I el bosc és molt més important que això de la moda.
Jo me'n vaig amb la Helena.
Què?
Eh? Jo sempre et faria costat.
Què estan fent?
Estan a punt de talar el bosc.
Què? Imagineu-vos que destruïssin tot això. Va, què podem fer?
Pau, va, pèl roja. Trobarem la manera.
Ja sé què farem.
Un, dos, tres, quatre, prou. És el nostre bosc.
Escolta, i si penjo la col·lecció aquesta nit?
Filtraries la col·lecció?
La Helena s'ha quedat tancada al museu.
Què?
Què?
Ara que estem sols.
Doncs vinga, comencem amb Àngelo al bosc misteriós, una pel·lícula d'animació francesa amb producte familiar d'aquells curtets 81 minuts, divertit, ple d'aventures. Coneixerem Àngelo, que és un nen de 10 anys que viatja amb la família per anar a visitar l'àvia, però en una aturada a una àrea de descans, la família marxa i se l'oblida, s'oblida del nen. Exacte. Haurà de travessar el bosc per trobar el camí de casa a l'àvia i retrobar-se també, evidentment, amb la seva família. Els directors aquí han estat Alexis Ducourt i Vincent Peronneau, i aquest últim, hem de dir que també té la curiositat d'haver dirigit títols tan diferents com l'exitosa cinta d'animació Persepolis o de terror com Asylum i Haunted.
Qué fácil.
Hola, amigo.
Vamos a ver, no sois polis de verdad, ¿a que no? Oh, madre mía.
Cuando el sol erupcionó, perdimos la humanidad. Tú viste lo que hacía la gente en un mundo abrasado. ¿En qué clase de monstruos se convirtieron? Para reconstruirlo todo tendremos que aferrarnos a las obras maestras, a los grandes logros humanos. Jake, tienes un don para recuperar tesoros.
¿Y qué tendría que conseguirte esta vez?
La Mona.
¿La Mona Lisa?
En todo su putísimo esplendor.
Supongo que eres mi contacto. Voy al peor lugar del planeta. Allí solo hay enfermedades y milicias.
Canviant totalment de gènere, ens n'anem a la segona novetat, Afterburn Zona Zero, un producte de ciència-ficció amb buscador de tresors en un escenari apocalíptic d'acció.
Sí, és a dir, tots els elements.
Tenim tot. L'acció té lloc en un futur on part del planeta de Terra ha quedat deshabitat a causa d'una erupció solar, i amb aquest escenari apareix un grup de caça-recompenses disposats a trobar objectes de valor del món antic. Hauran de fer front a molts perills, i en el repartiment hi tenim a Dave Bautista, a Olga Kirilenko, Samuel L. Jackson, i el director és J.J. Perry. Va debutar amb Turno de Dia, després faria The Killer Game i aquesta és la seva tercera pel·lícula.
Signore e signori, stiamo iniziando la nostra discesa a Roma.
Ehi!
Scusi.
Non ti gusta bailare?
No. Me da vergüenza.
Eva?
Eva?
Me estás escuchando.
Papá, que llego tarde.
Voy. ¿Compras tú el vino para la cena?
¿Qué tal en Roma?
Que últimamente estás...
Que no sé dónde estás.
Me da mucha envidia, la verdad. Pero es así, ¿no? Están enamorados.
No como nosotros. ¿Quieres decir?
Cuidado ahí. Bueno, menos mal que el comentario lo ha hecho ella, porque lo hace uno de nosotros.
Y aquesta nit dorm al carrer.
Que yo lo entienda. No tienes un amante.
No. A mí me gustaba mucho el juego del amor.
¿Dijo el juego del amor?
Eva, quiero presentarte a alguien.
No me parece que sea un buen momento.
Uy, ¿por qué no?
Pues porque estamos en un funeral.
¿Qué? ¿Necesitas algo?
Sí, un poquito de solidaridad con las veteranas.
Te quería preguntar por unas hormonas.
¿Qué hormonas?
Las hormonas del amor. Si me las puedes recetar como las vitaminas.
I ens arriba ara un títol esperat d'aquesta tardor, que és Mi amiga Eva, una pel·lícula amb guió del seu director Cesc Gay i també d'Eduard Solà, recordeu, un guionista que va escriure, ha escrit títols com Barcelona nit d'estiu, Barcelona nit d'hivern, Maria i los demás i la més recent Casa en flames. Es tracta d'una dramèdia, perquè l'argument, si ho coneixeu, realment es podria tractar com un drama, realment, però està tractat d'una manera lleugera i amb estil comèdia. L'argument, coneixerem a Eva, que escoltàvem, una dona de 50 anys, casada, amb dos fills adolescents, i que després d'un viatge de treball torna amb el convenciment de voler tornar-se a enamorar i viure les emocions que creu que amb el temps ha perdut. Pren la decisió, doncs, de viure sola, com a dona soltera i oberta a tota mena d'experiències. El repartiment important, Nora Navas, Juan Diego Boto i Rodrigo de la Serna, entre d'altres, i el director, com dèiem, Cesc Gay, que recordem-ho, va debutar el 98 a Motel Room i després té títols tan importants com A la ciutat, Ficció i Una pistola en cada mano o Truman.
Hoy tengo el honor de presentar el concurso internacional para seleccionar a los 5 artistas que nos darán su particular versión sobre una de las obras que más te vuela la cabeza, El jardín de las delicias.
Bueno, no sé, podría hacer una obra que se llamara Las delicias del jardín, por ejemplo.
Me encanta.
No, pero ¿cuánto tiempo llevas así, papá?
Pues unos añitos, sí.
No te preocupes que yo te ayude a pintar el cuadro, ¿vale?
¿Quieres que vayamos al Prado colocados?
Claro, no, habrá que verlo con sus ojos.
¿Pero qué he hecho yo en la vida para que los dos me hayáis salido tan gilipollas?
Dale, el amor es un pretexto para adueñarse del otro.
Bueno, pues que hay todo el rato así como un run run.
¿Rum?
Sí, así como de que vamos a follar y yo...
Ah, no, pues, no.
Ah, Pablito, la concha de la lora.
Es que no me escuchas, como no me escuchas, bueno. ¿Qué hago? ¿Me separo o no me separo?
Mira, vamos a hacer una cosa.
Sí.
No te separes.
17 días tienes para hacer el tríptico.
17 días, macho.
No sabemos ni siquiera lo que vamos a pintar.
Bueno, de momento tenemos una polla. Mañana vemos qué hacemos, o sea, no sé.
Exactamente.
¿Qué pasa? ¿Has visto un fantasma?
Algo peor.
Doncs vinga, anem per la propera novetat. Parlem ara de Les delícies del jardín, una comèdia espanyola amb un bon repartiment i la direcció sempre encertada del seu director, Fernando Colomo, amb la seva ja 24a estrena, que aviat està dit. Segueix una mica el to dels seus treballs, La línia de cielo o Isla bonita, i també reprèn una mica aquest to autobiogràfic. Ens explicarà, ho escoltàvem, la relació entre un pare i un fill, pintors tots dos, l'un abstracte i l'altre figuratiu. Aprofitant la trama, els dos personatges donaran a conèixer les seves opinions sobre temes com la política, el feminisme, l'amor, les relacions sentimentals o el món de l'art i el seu mercat especulatiu. En el repartiment tenim el propi director, Fernando Colomo, i al seu costat Carmen Machi, Antonio Resines, María Arbas, Luis Bermejo, Bryce Efe i Pablo Colomo. I el director, com dèiem, és Fernando Colomo, que, entre d'altres pel·lícules, ha fet Años bárbaros, Cuarteto de Granada, Hay motivo o La tribu.
Vivimos en la misma ciudad.
¿Vas a pedirme salir o algo así?
¿Te gustaría que lo hiciera?
Correr el riesgo no merece la pena.
¿Un aro de cebolla?
Por favor, es el único anillo que me darás. ¿Vas a volver a la ciudad?
Puede que dé un rodeo. Me encanta ver el paisaje.
A mí también. ¿Y por qué estás soltero?
¿Será que no he conocido mi media naranja? ¿Y tú qué?
Yo debo estar sola.
¿De verdad piensas eso?
¿Qué es eso?
Tal vez deberíamos entrar.
¿Vas a decirme qué está pasando?
No lo sé, pero creo que esa es la entrada.
I ens arriba ara un gran viatge atrevido i maravilloso, eh? Aquest costum de posar aquests títols tan curts i tan descriptius. És un producte dins del gènere fantàstic que ens presenta un drama romàntic. La premissa és preguntar-se què faries i què passaria si tinguessis al davant teu una porta que et portés a reviure algun moment important de la teva vida. Molta filosofia i psicologia,
sí,
aquí.
Sí.
L'acció ens situa en la trobada que tenen dues persones que coincideixen casualment en el casament d'un amic comú i de sobte es veuen en un viatge en el que, com dèiem, reviuen moments importants del seu passat. En el repartiment, Margot Robbie, Colin Farrell i Kevin Klein,
Déu-n'hi-do.
I el director Cogonada, que és autor de Columbus, Despidiendo a Yang, i abans de fer aquesta pel·lícula va dirigir temporades de la sèrie Pachinko i un spin-off de la sèrie Star Wars, The Acolyte.
I acabem amb una altra, l'última ja de les novetats que ens arriba, El col·legi dels animals màgics. És una pel·lícula dramàtica coproduïda entre Alemanya i Àustria. És la tercera entrega, segurament que us sona el títol, de l'adaptació de la sèrie de llibres que porta aquest mateix nom. S'ha doblat al català i al valencià. Podem dir que té una mica d'aire a Harry Potter, a tipus escola...
Sense ofendre a cap servidor,
exacte.
Però sí que té una atmòsfera.
Exacte,
similar.
Sí, perquè l'argument gira al voltant de les classes que es fan en un col·legi, els seus alumnes. Ja arriba, en aquest cas, una nova estudiant que li costa fer amistats. També, paral·lelament, hi ha una professora que planteja al seu grup d'alumnes que haurien d'aconseguir animals màgics i altres aventures. I bé, no? Tota una sèrie de coses en la qual tota aquesta màgia i tot plegat també hi és present. El projecte va néixer a partir que un dels productors va veure un home al tren llegint un dels llibres, em va comprar els drets, va pensar, calla, que això pot funcionar.
Directament, Veure algú llegir el llibre i dir, aquest me'l faig.
Doncs sí, i a més, i suposo que després veient l'èxit d'altres sagues, com exacte, la que dèiem abans, això li va corroborar, hem de dir que hi ha un castell, concretament està rodat al castell de la Baixa Baviera d'Àustria, i el director és Sven Underwald. És la seva cinquena pel·lícula després que l'anterior fos precisament la segona d'aquesta trilogia.
I amb totes aquestes estrenes, que no són poques, veiem com ens queda distribuïda la cartellera. Tenim tres doblets, aquest precisament el Col·legi dels Animals Màgics, amb Afterburn, Zona Zero, Guardians de la Nit, La Fortaleza Infinita, amb Demon Slayer, Infinity Castle, i Angelo, el boss misteriós, amb Romeria, de Carla Simón. I, per altra banda, doncs, les cinc sales restants, amb el mateix títol en totes les sessions, són Mi Amiga Eva, Las Delicias del Jardín, Un Gran Viaje Atrevido y Maravilloso, El Cautivo i, per últim, Expediente Warren, El Último Rito.
Però no hem acabat, eh? Anoteu també que aquest cap de setmana comença la nova temporada del documental del mes. En aquesta ocasió, amb la projecció del documental Miralles, considerat un artista imprescindible de l'arquitectura contemporània. Aquest treball presenta un retrat de qui va ser aquest home, la seva obra i la seva complexitat a través dels espais on va viure i també on va crear. Podeu veure Miralles avui a les 8 del vespre i demà dissabte a les 5 de la tarda a l'Auditori de Can Trona de la Vall d'en Bas. Però també comença l'activitat de Cineclub Olot amb la projecció de Secretos d'un Crimen, dirigida per Sandhya Suri, la directora debut amb aquesta pel·lícula, on coneixerem la part més fosca de la Índia a través de diversos personatges que deixaran al descobert el sentit de la justícia i la corrupció social en una societat tan complexa. Podeu veure-la a 9:45 del vespre al Cinema Olot.
Sessió Contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
El nus de la pel·lícula.
Doncs, com us dèiem al principi del programa, obrim temporada i la secció d'avui, del programa d'avui, és aquest nus de la pel·lícula, en el que tractem diferents temes, objectes, persones, personatges, situacions, llocs, i avui, en aquest cas, un gènere, que és el musical. Algun excusa, algun fet que dongui peu a l'argument o al desenvolupament d'una pel·lícula, i en aquest cas aquest tipus de pel·lícula, que recordem-ho, té els seus inicis als anys 20,
sí,
el seu període més lluminós fins a finals dels anys 60, i mentre que en el seu començament eren com petites bolets que apareixien dintre de l'argument, després es van anar configurant com el fil vertebrador precisament del guió de les pel·lícules. Han evolucionat molt i, evidentment, sí, hi ha moltes idees per deixar anar del musical i gustos.
I, de fet, el que estem veient últimament, que després ja hi arribarem a l'actualitat, ja ens fa pensar que no és un gènere que desapareixi ni molt menys.
Ni molt menys.
Perquè ha anat variant. És cert el que dèiem, que va començar sobretot als anys 20, aquesta època, que era una eina d'evasió, com de fet també ho ha sigut al cinema en molts moments determinats, però en aquest cas concret, per les seves característiques, era una eina d'evasió en èpoques molt difícils. Estem situats a l'època de la Gran Depressió dels anys 30, la postguerra també, i llavors la música, la dansa, donaven una mica aquesta alegria, aquest optimisme, encara que fos només a través de la pantalla, que feia que durant aquella estona, no, les persones s'abadissin de tot el que estava passant.
I curiosament viu i conviu amb aquesta ambivalència en els seus orígens. Semblaria o semblava que era un gènere menor.
Correcte.
Però que, en canvi, complia una funció social molt,
molt important
en aquell moment històric d'una societat, principalment la dels Estats Units, però no només aquella, perquè recordem-ho, Cantor de Jazz va ser la primera pel·lícula parcialment musical i per també la primera pel·lícula parlada, en banda sonora, però, per exemple, hem d'anar fins i tot a la Índia o bé a Xina, que les primeres pel·lícules també són musicals.
Sí, sí, les primeres pel·lícules sonores són musicals, això vol dir que la cosa era molt
extensa. I a la Índia encara
us hi
dura.
Bueno, la Índia, de fet...
Allà no han tingut tants alts i baixos com aquí.
Es considera que Alam Ara, que és una pel·lícula del 1931, era un musical, va posar la base del que avui és Bollywood, que és una indústria absolutament enorme i que genera molts i molts diners i que té la música i la dansa com una de les seves parts vertebradores de totes les pel·lícules de Bollywood. Dèiem a Xina igualment i a Europa també. El que és curiós veure, i ara no farem anàlisi, és la diferència que hi ha entre els tipus de musicals també en funció, ja no de l'època, sinó del país, perquè, per exemple, a França hi havia musicals amb un to molt més poètic o molt més artístic. El que sí que tenien aquests primers en comú era que l'escenari era fictici, normalment, molt alegre, exacte, un to alegre. Era com una mena del cinema com a fàbrica d'il·lusions, que ja ho és, però... bé, portat més en aquest terreny, no?
Era una de les puntes de l'estrella de Hollywood de l'època daurada dels estudis i que ha passat, doncs, en moltes èpoques i molts alts i baixos, com dèiem. Jo he volgut resumir-ho per dècades, els anys 50, 60, 70. Jo em quedo precisament amb els alternats, els 50, els 70 i el segle XXI, perquè... evidentment, els 50 va ser la consolidació principal dels musicals, amb l'ajuda també d'estrelles importants de la cançó. Parlem d'Elvis Presley i Viva Las Vegas, per exemple, Frank Sinatra i Bing Crosby. És a dir, que era un matrimoni, una associació entre música, cantautors i musical. Però després van aparèixer, clar, monstres del que és ben bé el setè art, com Gene Kelly, Vincent Minnelli i de l'escenografia, que ens van regalar Cantando bajo la lluvia o Un americano en París.
De fet, després també va arribar Disney i tots els musicals, que aquí ens donen per un altre capítol. També va ser un gènere en el seu moment en el que es va experimentar amb moltes coses. Uh-huh. El Technicolor, la integració d'exteriors reals, perquè al principi tot era cartó pedra, el que dèiem. Mescla de gèneres, tot i que, evidentment, en un primer moment tots tenien una sèrie de patrons. És a dir, era... històries on la música és un vehicle emocional, i que el que dèiem, complia el seu moment una funció social, però després ha continuat, evidentment, evolucionant, habitualment, no les actuals, finals feliços i optimistes.
Sí. No hi havia rastre d'amor ni de tragèdia, cosa que ara sí.
Ara sí que hi és, que aquí forma part d'aquesta evolució. Espais sovint artificials i creats molt a mida, malgrat també es va fer incursions amb els escenaris reals, i... cançons i coreografies que, de fet, moltes passen a la cultura popular d'alguna manera i que són molt conegudes i que acaben marcant, no?, també el conjunt de la societat.
Aquestes que deies amb aquesta pàtina de despreocupació i d'alegria són les dels anys 60, bàsicament. Sonrises i lágrimas, Mary Poppins, My Fair Lady, Hello Dolly, Wonka i la fàbrica de xocolata.
Aquestes encara es miren a l'actualitat,
Encara, encara. Però després ens n'anem als anys 70, que és quan comença una mica la decadència de l'època més daurada del gènere. Podríem salvar en aquesta època noms com Bob Fosse, per exemple.
Que va ser, li va donar un aire.
Exacte, Outer Jazz, que encara vaig trobar ara fa poc un xicot que té molta cultura cinematogràfica i em va dir, ni la coneixia, la vaig veure el primer cop i em va encantar. Dic, doncs sí, és una peça clau del cinema i del musical, o cabaret, evidentment.
Correcte.
I després van haver-hi altres que potser van ser d'altre nivell o d'altra lliga, com Gris, Hair, Ha nacido una estrella, Jesucristo Superstar, que són pel·lícules que han tingut molta projecció, però que dintre del gènere del musical, doncs, han sigut una menys.
I tant, i ara comentaves, no?, que
sí,
una persona...
Sí, Gris, No vull faltar ningú.
Ara comentaves que aquesta persona amb cultura cinematogràfica no l'havia vist. De fet, el musical és un gènere que o agrada o no agrada.
Sí.
És d'aquells que a vegades sí que hi ha gent que diu, mira, aquest m'agrada, o aquest, però normalment és perquè o les cançons m'agraden molt, perquè és un grup ja més conegut, o perquè l'actor o actriu m'agrada molt, però en general el musical és un gènere que no agrada a tothom i s'ha d'explicar quan es va veure la pel·lícula.
Ara,
anaves
tu,
aquí, eh?
Sí, anava a dir-te, tu sempre ho dius, que els companys que estan a les taquilles dels cinemes ho saben bé, perquè també moltes vegades informen la gent de dir, és un musical.
Sí, perquè si tu no t'agraden els musicals i vas a veure una pel·lícula i no saps que és un musical, clar, després es pot fer molt llarga.
Exacte. All alone in your room, come
Hear the music play.
Dèiem això de la intervenció de grans veus en el musical, però també el contrari. Cançons que surten d'un musical s'han fet icòniques en el món de la música.
Totalment.
Com aquesta que escoltem de fons. Ens n'anem als 80s i 90, que s'intenta recuperar això que dèiem del decliu dels anys 70,
sí,
aquest gènere, i tenim doncs musicals com Annie, Fama, Evita, i el que deies...
Aquí entra Disney.
Aquí entra l'animació, que es puja al carro i amb èxit, amb pel·lícules com La Bella i la Bèstia, La Sireneta, Anastàsia i una pila molt més.
Que és curiós allò que dèiem, que a vegades s'acaben les idees o no, però tots aquests musicals dels anys 80-90, sobretot quan Disney va entrar, es feien amb animació i ara s'estan tornant a fer amb personatges reals, amb musical igualment i amb un argument i un tipus de cançons que són les mateixes.
Exacte.
Però s'està repetint.
Sí, 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 sí.
Per captar un altre tipus de públic diferent, però per tant això demostra que mort no està el musical.
No, no, menys, ni molt menys. I t'he de dir que jo, sense ser el gènere que més m'entusiasmi, sí que reconec que en aquest segle XXI s'han recuperat,
sí,
feliçment un tipus de pel·lícules que són de molta qualitat i que sent musicals, tant cada gravades com estem parlant de Moulin Rouge, Mamma Mia, Chicago, El Fantasma de l'Òpera, La La Land,
La La Land
explota amb una altra
versió diferent,
amb altres tipus, però són pel·lícules d'aquestes que dius, home, poder no és l'època daurada ni molt menys, però sí que tenen una qualitat i una representació important dintre del que és el gènere.
A més, el gènere continua tenint molta vida al teatre,
també,
que això és important,
sí,
i del teatre passa molt a la gran pantalla, és a dir, també
veuen
hi ha un circuit
altres,
invers,
sí,
i sabeu tots Broadway, Madrid, grans capitals, on la gent va veure un musical al teatre, i després molts d'aquests musicals o bé sorgeixen o bé després passen a la gran pantalla, és una manera, és un flux, i això es manté molt viu, igual que plataformes com Disney,
exacte,
Plus, però Netflix, Prime, totes aquestes plataformes també han optat per treure, no excessivament, però per treure productes propis en format musical.
I canals dedicats al musical, i és veritat que hi ha, a més, noms propis que, el que deies, s'han trasbassat i han triomfat en els dos terrenys, els escenaris de teatre, en les pel·lícules de musical i en molts altres camps. Un exemple, l'Alessia Minnelli, que, entre altres coses, és de les poques, jo diria que junt amb un altre, ara no recordo, l'únic artista que té tots els premis haguts i per haver en aquest sentit, el de teatre, és el del Tony, el Grammy, Emmy, Oscar, BAFTA, de tot, i la majoria o molts dels seus treballs a través del musical.
Sí, senyor, i mira, ara farem una... A tots els que ens estigueu escoltant, sigueu pares i mares de nens, sobretot nenes, sí, de certa edat, l'escapop és un fenomen en aquests moments,
sí,
a Netflix, i és un musical, és a dir, no deixa de ser una pel·lícula,
exacte,
versió manga, etc, però la música i les cançons, a banda de ser la part central de l'argument, es passen cantant tota la pel·lícula. Cançons que han saltat a plataformes i que han saltat a ràdios, per tant, i amb una edat que no seria, estem molt lluny de tots aquests clàssics musicals, o sigui que és una mostra més que el gènere s'hi troba la manera també d'arribar a nous públics, de fer amb altres tipus, fins i tot això d'estils musicals o de personatges adaptats als temps, com a gènere no està mort ni molt menys.
Ni molt menys.
Aquí no passem una pel·lícula. Tenim sempre sessió contínua.
I anem ara per l'actualitat, que podríem estar hores parlant de tot el que ha passat al llarg de l'estiu, però hem volgut resumir-ho i destacar-ne algunes de les més importants, i una d'elles la més recent.
I malauradament hem de destacar dues morts properes. Verónica Echegui, amb 42 anys, intèrpret de molts treballs i també directora, guionista i coproductora del curto Temblova. Recordem que ella va saltar la fama amb el protagonisme de Yo soy la Juani, de Vigas Luma.
Sí, senyor. Luna,
va tenir la nominació al Goya millor actriu revelació, va tenir 3 nominacions més, però mai en premi. Pel·lícules que ha fet ella, Yo soy esa, Explota, explota, en parlàvem, Carol, La niebla y la doncella, Lucía, El patio de mi cárcel, Katmandú, 6 puntos sobre Emma, La gran familia española, Me estás matando, Susana, Orígenes secretos o Justicia artificial. Sèries també ha participat en diverses, com Los pacientes del doctor García, Intimidad, Paquita Salas, i l'últim treball ha estat A muerte, deixant pendent, amb la seva mort, d'estrenar Ciudad de sombras.
Malauradament, ho hem comentat més d'un cop, les notícies aquestes mai venen soles i al cap de, crec que eren dos dies, també vam saber la notícia de la mort d'Eusebio Poncela, nascut a Vallecas fa 45, és a dir, poc abans de complir els 80 anys d'edat. Un home versàtil amb una presència física important i tant en el seu perfil públic com en el privat, era d'un caràcter descarat i molt espontani i que deia ben bé el que pensava. Recordem-ho, treballs sublims d'ell, de la seva mà, com Arrebato, Matador, La ley del deseo, Martín Nache o Intacto, que va ser el que li va valer la nominació als Goya, però és un home que també va treballar molt, com dèiem ara, amb el gènere del musical, va treballar al cinema, al teatre, a la televisió, i tots recordem en aquests terrenys títols com Los gozos y las sombras, Operación Ogro, El arreglo, Pepe Carballo, El dorado, Continental, El rey pasmado, Hermana, Sagitario, Los Borgia, Águila roja o Teresa i tants d'altres. Aquest any ha estrenat la sèrie Matices, que suposo o espero que la podrem gaudir. I com dèiem i com diem sempre, un record per tots dos i que sempre, sempre tenim la gran sort que en aquest tipus de feina la seva obra ens quedarà sempre entre nosaltres. I ara que parlàvem de premis i que parlàvem dels Goya, nominacions i premis, a final del mes de juliol també l'Acadèmia de Cinema Espanyol va fer pública les bases de la 40a edició dels Premis Goya, que tindran lloc, com tots sabeu, el mes de febrer de l'any que ve, del 26, a Barcelona. I hi ha unes novetats importants. La primera és que només podran optar premis. Això es va fer en general en totes les cerimònies, ja ho veuràs.
Són aquelles coses que van canviant, sí, i que comencen uns i després es va extenent, eh?
Doncs només podran optar els premis, com deien, aquelles obres, la creació de les quals i el seu desenvolupament artístic i tècnic sigui feta per persones físiques identificables.
Que tinguin un DNI.
És a dir, que se'ls pugui donar la mà i que tinguin un DNI. La intel·ligència artificial, per tant, només es podrà utilitzar com a eina i sempre sota una supervisió humana. És a dir, allò de dir inventa't aquest guió, no.
No serveix.
Sinó, ajuda'm a fer els cabells d'aquell animal, això sí, però poca cosa més. Una altra novetat, per accedir a la categoria de millor pel·lícula, abans només ho podien fer els productors, que per això sortia el nom dels productors a l'hora de donar el premi, i ara aquest cop també ho podran fer els que en diem productors executius, però els que vulguin entrar més en el tema. Els primers, els que són productors, són els que controlen més o menys tot el que passa en una pel·lícula, mentre que els segons són concretats ben bé per uns aspectes concrets d'alguns apartats tècnics de la pel·lícula. Doncs bé, quan algú d'aquest apartat tècnic vulgui presentar una pel·lícula, també
podrà.
També ho podrà fer. En la categoria concreta de direcció d'art, si no hi ha un titular, si no hi ha un director d'art artístic de la pel·lícula, també podrà ser un decorador, és un decorador que hagi treballat en la producció. I en l'apartat de mesures no tan tècniques, parlem de discursos. La típica polèmica de totes les cerimònies.
D'aquests discursos tan llargs aquí en els que s'anomena tothom.
Exacte. D'entrada, per pel·lícula només podran haver-hi 4 inscrits per categoria i només se'n podrà parlar un, que a més s'haurà d'haver dit el nom anteriorment.
És a dir, res de dir, acabo jo i vas tu, no. I després va l'altre. En tot cas, que el que
i
ho faci,
de
pujar, ho faci...
A pujar tot l'equip, no. Com a molt 4, però només en parlarà un. I això és important, només durant un minut. No han dit quina mesura prendran, perquè...
Si tallaran el micro, si faran alguna altra cosa.
Per tant, s'han acabat aquells discursos que mai s'acaben. Veurem tot el que passarà, anirem parlant, perquè falta molt, ja hem dit, el febrer de l'any que ve, i entre altres coses, en programes propers, molt aviat, parlarem d'algunes de les activitats que ja s'han anunciat i s'han presentat per fer durant els actes al voltant d'aquesta cerimònia dels Goya a la ciutat de Barcelona, que és on tindran lloc.
Però seguim parlant de premis perquè a principis d'aquest mes es van donar a conèixer les 3 pel·lícules preseleccionades per Espanya als Òscar en la categoria de millor pel·lícula internacional. Ja sabeu...
Fantàstica, la tria.
Sí, perquè els títols candidats eren Romeria, de Carla Simón, Cirat, d'Oliver Laxa, i Sorda, de la Libertat. Produccions, totes elles, amb segell català. Hem d'explicar o recordar, potser, que això era la preseleccionada, de qui surt la seleccionada, i després s'ha de seleccionar. És a dir, que això no et dona la garantia d'anar-hi, eh?
És la primera etapa de 5. Primer has d'estar entre aquesta tria, després has de ser escollida per presentar. Després, Hollywood t'ha de posar a la shortlist, és a dir, tota una llarga llista de pel·lícules que han acceptat. Després has d'entrar a les 5 nominades i el dia de la gala guanyar-la.
Per tant, aquest dimecres va fer pública la decisió. La pel·lícula finalment escollida ha estat Cirat. Recordem que va ser estrenada al Festival de Cannes, on va guanyar el premi del jurat. És una road movie dura, a través del Sàhara, interpretada per Sergi López, un pare que busca de rave en rave la seva filla que ha desaparegut.
Em penso que és l'adjectiu que més s'ha dit d'una pel·lícula. Tothom diu és una pel·lícula dura.
Sí,
molt dura.
Sí, ho és. El premi va suposar una fita històrica pel cinema català, que de fet no guanyava cap premi. Ara estem parlant de Cannes, eh? Aquí només estem a selecció. A la secció oficial de Cannes des de la Palma d'Or de Viridiana de Luis Buñuel. És a dir, imagineu-vos si fa temps. Veurem, doncs, si hi ha sort i novament una producció espanyola, en aquest cas catalana, pot estar entre les 5 nominades als Oscars. Recordem que l'última va ser La Societat de la Neu de Bayona a la cerimònia del 24, que finalment no es va endur el guardó.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Doncs abans d'acabar us avancem que al proper programa us portarem propostes del món editorial al voltant dels llibres de cinema i també alguna pel·lícula per veure a les plataformes de televisió.
I ara no anem a regalar entrades, perquè, evidentment, no hi ha pregunta de la setmana passada que no hi havia encara programa, però sí que farem la pregunta, la primera de la temporada. I com aquell que pregunta com ho farà a l'estiu, doncs el que volem saber senzillament és quina és l'última pel·lícula que heu vist, a on sigui.
Sí, no cal que sigui al cinema o no al cinema. A veure, ahir va veure una pel·lícula abans d'ahir, divendres passat. Quina va ser l'última pel·lícula que va veure? Ens expliqueu?
I si podeu afegir per què? O què us va semblar la pel·lícula? També.
Ens anirà molt bé. Doncs ja ho sabeu, podeu enviar les respostes al Facebook i a l'Instagram de Ràdio Olot.
L'última no ho sé, però la primera pel·lícula que hem fet nosaltres ha sigut aquest primer Sessió Contínua d'aquesta temporada.
I tornarem la setmana vinent. Adéu-siau. Every time I think about it, can't stop thinking about it. How much longer will it take to cure this? Just to cure it, 'cause I can't ignore it. If it's love, makes me wanna turn around and face me, but I don't know nothing about love. Come on, come on, turn a little faster. Come on, come on, the world will follow after. Come on, come on, because everybody's after.
Has imaginat mai un lloc on la teva bellesa exterior i el teu benestar interior es trobin? Al Centre Mèdic Estètic L'Orquídia. Ho fem possible des de fa 87 anys. Som experts a transformar el teu benestar amb tractaments de darrera generació, medicina estètica, cirurgia plàstica, eliminació de verius, tractaments capilars, micropigmentació, dietètica i nutrició i molt més. Més que un centre, una experiència integral. L'Orquídia. Innovació, bellesa i salut. 87 anys, cuidant de tu. Tot en un sol lloc.